editats per diferents editorials molt conegudes. I publica també regularment articles i notes en els programes del Liceu, el Teatre Real, el Teatre de la Zarzuela de Madrid, etc.
I amics del Liceu.
I, sí, ara ho anava a dir, és l'últim. M'ho ha trepitjat. I col·labora regularment, he estat mirant els papers i és com a mínim fa 10 anys, amb amics del Liceu, amb els cicles de conferència, com és el cas d'avui, i amb articles en el llibre de temporada, doncs, des de fa això, gairebé 10 anys. Et dono per presentat i aprofito ara que tinc un micro davant per fer un agraïment. Nosaltres, com, bueno, la conferència avui evidentment serà sobre Manuel Lescaut i com molts de vostès saben, els amics del Liceu, l'any passat, dintre de la responsabilitat que vam agafar per part del teatre del micromecenatge, doncs molts dels nostres socis han fet aportacions per ajudar precisament en la coproducció d'aquesta Manon Lescaut que veurem aquí i que també ens explicarà avui doncs, el contingut del Javier. Agraeixo doncs, molt a tots aquests mecenes i, bueno, i el que hem fet nosaltres és col·laborar sobretot amb el tema de la caracterització i el vestuari. Dintre de pocs dies farem una visita guiada doncs, per les especialistes del teatre precisament per entendre doncs, com funciona i què és exactament com s'ha creat i una part important doncs, per nosaltres, sobretot, que és on hi hem posat doncs, l'objectiu, doncs, el tema del vestuari d'aquesta Manon.
Recomano aquestes activitats perquè donen una visió bastant més propera del que és precisament la complexitat de muntar una òpera. Que moltes vegades nosaltres pensem els cantants, l'orquestra i el cor, ala, anem cap al teatre. Hi ha una gran quantitat de professionals treballant en una producció, d'aquí que les produccions moltes vegades suposen com a mínim un any de feina. O sigui que...
Tu ens ho explicaràs ara, però la Manon, a més, des del punt de vista de vestuari, si sabem com canvia el personatge des del principi fins al final, realment també és un repte per a les persones que l'han dissenyat. Javier, me'n vaig a escoltar-te des de...
Molt bé. Abans, com sempre, presentaré, bueno, donaré una petita informació del que és el muntatge que es podrà veure al Gran Teatre del Liceu, que és amb direcció musical d'Emmanuel Villom, la direcció d'escena i escenografia David de Livermore, vestuari de Justino, l'il·luminació d'Antonio Jesús Castro, és una coproducció del Liceu amb el San Carlo de Nàpols i el Palau de les Arts Reina Sofia de València, on es va estrenar. Com sempre, ja sabeu, al Liceu hi ha un primer i un segon repartiment. Ludmila Monastirska i Maria Pia Pizzitelli fan el paper de Manon Lescaut, David Bisic i Jared Baibi fan el paper de sergent Lescaut, com Renato Desgrier, Gregory Kunde, debuta el paper, i Jorge de León i Rafael Dávila, Geronte, el gran Carlos Chausson, i després Edmondo, Miquel Di, Achalan Davasso, Marc Pujol farà l'hostaler, el músic, paper de músic, Carlos García, José Manuel Zapata farà el mestre de ball i el comandant de la Marina o capità de la Marina Mercant, el llibret, és Stefano Palacci, tot conegut, el cor com sempre, amb la Conxita García. Cor que té protagonisme en aquesta òpera. Manon Lescaut és exactament, i ho posa ben clar al Gran Teatre del Liceu, es va estrenar a Barcelona el 5 d'abril del 1896, es va estrenar precisament al Rei de Turí a l'1 de febrer de 1893. Manon Lescaut és el primer gran èxit amb la carrera de Giacomo Puccini. Qui era Giacomo Puccini? Era un jove compositor, pertany a una família de músics, una nissaga des del segle XVIII, a Lucca, que Lucca va ser un petit estat independent que tenia funcions de mestre de capella i funcions destinades bàsicament als serveis religiosos. D'aquí la formació com a organistes i la gran quantitat d'obres religioses que feia tota la família. Tot i que dintre de la família Puccini Giacomo no és el primer operista, el seu avi ja havia fet òperes bufes i Michele, el seu pare, va fer també algunes òperes que va estudiar precisament amb Donizetti i Mercadante i va estrenar algunes òperes. Foscari és la més, diuen que va ser la més important, tot i que la gran aportació de la família Puccini és dintre del món de l'Església. Puccini li agradava molt el teatre i va començar amb un experiment, es va presentar un concurs d'Òpera Summum Acta, i va presentar una obra que es diu Levili, que és com una fàbula musical, que fa també, hi ha parts parlades, dansa, òpera, i va agradar molt. Va agradar molt, i dintre del públic hi havia un senyor molt important, que era Giulio Ricordi, l'editor més influent de l'època, que tenia un olfat especial per detectar talents, va creure en les possibilitats d'aquest compositor, hi havia alguna cosa amb les àries, amb les melodies, amb el tractament, i diu, bueno, li faré un encàrrec. I li va fer un encàrrec, que és Edgar, que va ser el pitjor fracàs en la història de Puccini. És una òpera, va trigar 5 anys de feina, 5 anys que, diguem-ne, que Puccini, que no tenia gaires recursos econòmics, vivia d'una pensió que li donava Giulio Ricordi a compte dels futurs drets d'autors de les seves òperes. Tot i el fracàs d'Edgar, hem de dir que hi ha coses molt, molt, molt importantíssimes dintre d'aquesta època. Per què aquest interès de Ricordi en Puccini? Penseu una mica, us donaré 4 dates molt importants. 1884 s'estrena a Levili al Teatro del Verme de Milano. El mateix any, Massenet estrena la seva Manon a l'Òpera Còmica de París. Després, hem de dir que les possibilitats de que Puccini no coneixia l'òpera de Massenet teatralment, perquè no es va presentar a Itàlia, no es va estrenar fins al any 93, però sí que coneixia la partitura vocal. Hem de dir una cosa també molt important. Dintre d'aquest moment històric, penseu, Giuseppe Verdi gairebé estava retirat. Encara faltava la gran estrena de Falstaff, era el compositor més important d'Itàlia i probablement el compositor més important del món de l'òpera, amb Wagner. I a Itàlia tothom estava, diguem-ne, desesperats, diguem-ne, necessitem un hereu, un nou Verdi. D'aquí totes les pugnes de les editorials Casa Sonsogno i la editorial Ricordi per agafar nous valors teatrals. I Puccini va tenir la sort de trobar el suport d'aquest Giulio Ricordi. Hem de dir que d'entrada Ricordi, que era un home de negocis, de teatre, no li agradava la idea inicial de Puccini, que és què fas posant música a la Manon quan ja tenim la Manon de Massenet. En definitiva, hi ha com a mínim 8 òperes sobre la història d'amor de Manon Lescaut i el Chevalier d'Esgrier, l'obra de l'abate Prévost, però hem de dir que la més famosa, probablement Puccini ni coneixia l'òpera d'Auber, però la de Massenet era un èxit indiscutible a tot el món. I Ricordi diu, home, podries fer una altra òpera. I hem de dir que l'òpera, el tema que li interessava a Puccini, curiosament, era Tosca. Acabava de veure Tosca en teatre amb Sarah Bernhardt i de seguida Puccini va dir, aquí hi ha una òpera, segur que hi ha una òpera, però Vicent Sardou, l'autor teatral, li va posar pegues, no donava els permisos i al final li van donar a triar entre 2 temes. Un va ser la Bohème, que és la següent òpera que farà, i un altre és aquesta Manon. Torna, senyor Ricordi, a insistir, no facis Manon, no et convé, la gent coneix la Manon de Massenet, per què has de fer la Manon? Però Puccini era un home tossut i va dir no, i no, i no. Jo crec en Manon. Crec en aquest personatge. Sé que farà plorar el públic. I jo faré la Manon com el que sóc, un compositor italià. Massenet va fer la Manon com un compositor francès. Jo la faré com un compositor italià, amb passione disperata. I aquesta passió és precisament la cosa més important que ens sorprèn del tractament d'aquesta Manon. I hem de dir que no parlem de la primera heroïna de Puccini, que és un compositor que té grans heroïnes, perquè és un compositor que sap escriure molt bé els millors personatges de tota la galeria operística de Puccini, són dones. I són dones sempre amb sofriment, amb dificultats. No poden aconseguir el seu amor, hi ha dificultats, hi ha morts, És curiós, sempre dona sofriment, és una constant dintre del teatre de Puccini. Però hi ha un interès de captar aquest sentiment femení dintre dels personatges. Què li agradava de Manon? De Manon no li agradava la dona cortesana o prostituta, és igual, que acaba de mantinguda d'un vell molt ric, noble, a París. Li agradava la fragilitat que tenia aquesta persona, molt joveneta, que per una banda volia una vida de comoditats, de plaers, però també volia l'amor d'un jove estudiant, que és el Chevalier Desgrais, que es va enamorar d'ell quan es van conèixer al primer moment. Dintre de l'òpera de Puccini, quatre actes, parlarem després de tot el procés tremend, tres anys van trigar en acabar la partitura, cinc llibretistes i el mateix Ricordi, que també feia canvis, perquè les discussions jo crec que és molt important per aconseguir l'afirmació de l'estil de Puccini. I jo crec que precisament ell parlava de Manon com la seva piccola dona enamorata. Aquesta és la definició que fa el mateix Puccini de Manon. El primer acte, avui he triat unes il·lustracions bàsicament del segon acte i del tercer acte, que són, jo he triat unes no tant per les àries, que són molt conegudes, tothom coneix el Dona non mi di mai, i les àries estan molt bé, però l'òpera és teatre, l'òpera és teatre, i les àries formen part del teatre, però a mi m'interessa molt que vostès avui tinguin una percepció també de com tracta teatralment i musicalment el drama Puccini i com va aconseguint el seu estil personal, no tant posar les àries. I he triat una escena que són el començament del segon acte. El primer acte és també la presentació, són dos joves, s'enamoren, és tot molt líric, tot de moment no hi ha gran drama, tot i que Puccini és un compositor molt hàbil a l'hora de fer un ús molt peculiar del leitmotiv, molt diferent de Wagner, però fa uns apunts, a vegades cèl·lules melòdiques, rítmiques, apunts, que canvien una mica l'atmosfera en un moment i dius, mira, és tot molt tranquil, però aquí, com es diu, amenaza tormenta, saps? I crea aquesta tensió que saps que al final estàs davant d'un drama, un drama en quatre actes. El segon acte és el que passa a la casa, a la mansió de Geronte a París, i trobarem ara dos personatges, el sergent Lescaut, que és el germà de Manon Lescaut, i Manon. És una escena que comença amb un arioso del sergent, amb una música, és la intervenció, diguem-ne, més coneguda, més brillant d'aquest personatge per baríton, personatge ben curiós, no? Perquè és un personatge de moral dubtosa, que en definitiva viu bastant bé de la seva germana, no li molesta molt que sigui una mantinguda, però la música i el cant ens indica que és un personatge noble, amb sentiments generosos, i la música a vegades no quadra molt aquest personatge. No? Els que teniu ja una edat, si recordeu el Vicente Sardinero, que era un magnífic intèrpret d'aquest personatge, amb aquella veu i amb aquesta música, dius, home, perdones el personatge que moralment, home, no és que sigui un model de virtuts. No? Però hi ha una cosa molt important en aquesta escena, és que hi ha un arioso i després un ària, la gran primera ària de Manon, que és Inquilitrina Morbide, que ja veurem una mica el canvi del personatge, de joveneta a dona que vol i que enyora l'amor del seu estimat. Però atenció, jo he tirat aquest exemple perquè per primera vegada a la història del teatre italià el públic que va assistir a l'estrena de Manon Lescaut es va trobar davant d'un mestre en una tècnica que és l'art de la conversació musical, de la conversació teatral amb música. Sembla que quan canten, tot el que estan cantant ve de la conversació. No és el món estàtic, és vida teatral. Hi ha una acció. Estan parlant i sembla que les melodies, de forma natural, trobes un petit canvi amb l'orquestra i ja comença l'ària. no hi ha recitatius llargs, no hi ha talls, és tot d'una continuïtat dramàtica i importantíssim està la utilització de l'orquestra, que ja el comentarem. Hem triat dos muntatges, una producció totalment clàssica i una totalment moderna. Per la primera part de les il·lustracions anem per la producció clàssica, una Manon Lescaut de l'any 80, Metropolitan Opera House de Nova York, la producció de Giancarlo Menotti, direcció musical de James Levine, Plácido Domingo, Renata Scotto i Pablo Elvira. I he triat a la senyora Renata Scotto perquè no hi ha cap soprano, bueno, potser Maria Callas, però com no tenim imatges, no hi ha cap soprano que tingui tal maestria amb l'art de la paraula pucciniana, de donar-li vida a cada paraula, cada intenció, cada matís, i tot l'art de la melodia de Puccini cobra una nova dimensió precisament amb aquesta personalitat de la intèrpret. Sense veus no hi ha teatre musical. I Puccini és un mestre de les emocions i de les veus. Diferent a Verdi, però un mestre. Ara anirem a veure aquesta doble escena, que és un arioso i una ària, i després continuem parlant de Manon Lescaut.
Sei splendida e lucente, ne so il tuo eroe il perché, è mia la gloria se sei salva dal lavoro d'uno studente. Allora che sei fuggita, lava mia, mai la speranza è tornata tu. No, la tua sorte di lei il magico fulgore di queste sale volerò, tu ritrovata. Una cosa d'angusto tua dimora, possede di baci e niente sfori, quello
No es pot cantar millor, Puccini. Pot agradar més o menys la veu, pots trobar que sona una mica metàl·lica, pots dir la cavalleta té una veu més maca, sí, però no té aquesta teatralitat, aquesta capacitat com a actriu d'emocionar amb la música i amb la paraula i amb la situació. I amb una orquestra, que és una de les coses que la crítica ja van destacar de seguida, era una orquestra molt potent, molt més propera de l'estètica germànica que de la tradició italiana. I s'ha parlat molt de la influència de Wagner, sabem que Tristan el va impressionar molt, a tothom l'impressiona Tristan, però hem de dir també que Puccini tenia uns arrels amb la gran tradició de l'òpera italiana, s'inserta plenament dintre de tot aquest moviment, tot i que l'estrena de Manon Lescaut està en un moment històric, polític, social, artístic a Itàlia, molt turbulent, amb moltíssimes, estan passant moltíssimes coses, i surt també amb força un moviment que es diu el moviment verista. El moviment verista, que a mi no m'agrada parlar del verisme, perquè de verisme hi ha verisme Carmen de Bizet, o sigui que si no és verista tot el final de Carmen, amb punyalades traperes i amb violència i amb assassinat d'una dona a l'escenari, ja em direu si això no és verisme. Com verisme no és igual al verisme, al naturalisme, al món del teatre, de la novel·la, de la pintura, que al teatre. I és cert que Puccini utilitza tècniques veristes, és cert que dintre de les seves òperes hi ha escenes veristes. Imagineu el segon acte de Tosca i el final de Tosca, perfecte. Però és més que un compositor verista, perquè dintre del verisme és una corrent que té com punt de partida l'estrena primer de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni i després de Pagliacci de Leoncavallo, però hem de dir que ni Pagliacci, perdó, ni Leoncavallo ni Mascagni després van fer moltes òperes veristes, i Puccini va fer òperes molt diferents amb tècniques també veristes, però amb altres tècniques. I a mi m'agrada molt, com molts especialistes i estudiosos de la història de l'òpera, parlar de la nova escola italiana, que és la nova escola de compositors, i per això no és tan senzill a vegades parlar l'altre dia també amb l'Adriana Alcobrer. Ah, sí, és un verisme, però és un verisme, hi ha moments que no sembla verisme, és que no és tot tan, no tot és el verisme aquest, diguem-ne, de Cavalleria i de Pagliacci. I hem de parlar també del tema de Leoncavallo, perquè Leoncavallo va tenir també el seu paper dintre de Manon Lescaut. Mireu, Manon Lescaut van trigar 3 anys en treballar, en deixar la partitura per acabada, després d'una lluita constant i d'un procés que és constant dintre de tota la vida de Puccini. Puccini era un home que volia precisament i no parava fins que obtenia dels llibretistes allò que volia, que era teatre. Teatre, teatre, i no li interessava les trames paral·leles, ni a l'ambient històric, ni a la denúncia social, ni a l'ambient polític, ni res. Li agradava les emocions dels personatges. Per això l'exigència era talla, 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 directa, 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 s'obren personatges, s'obren escenes, això el públic és molt dispers. Per això aquestes òperes moltes vegades, penseu les dimensions de Tosca, de Bohème, inclús l'estrena de Butterfly va ser un fracàs perquè el primer acte era llarguíssim i ell tenia un instint que era no es pot fer les òperes tan llargues, s'ha d'anar directament a l'essència, i l'essència són les emocions dels personatges. Dintre del tema d'aquesta òpera de Manon Lescaut, hem de dir que la primera persona que recordi, diguem-ne, li fa un encàrrec oficial de fer un llibret a partir de l'òpera de Massenet, és a Ruggero Leoncavallo, l'autor de Pagliacci. Leoncavallo fa el seu llibret. Leoncavallo estava en un moment, era un home d'una gran cultura, és un home que després, com a Wagner, feia els seus llibrets, escriptor, i va acceptar l'encàrrec. No el va agradar molt el resultat a Ricordi. Leoncavallo va dir que ell no era un home de començar a fer canvis, que si no li agradava, molt bé, i Bueno, van entrar dos senyors, Marco Praga i Domenico Oliva, que van començar a treballar. Diguem-ne, Marco Praga era l'home més del drama, d'establir la trama, la definició de la trama, les proporcions de l'obra, l'arquitectura dramàtica de l'obra. I després Domenico Oliva, que era poeta, el treball dificilíssim de versificació, de posar tota aquesta trama, tota aquesta història, aquests diàlegs, amb música, amb un sentit poètic. Déu-n'hi-do la feina. I amb aquestes personalitats, enmig Puccini, exigint constantment. Comencen, treballen. Hi ha una forma divertidíssima de conèixer tota la gestació. Jo diria, no sé si dia a dia, però gairebé que de cada setmana, no? Que són la relació epistolar de Puccini amb Ricordi i amb els llibretistes. I la de Ricordi, les cartes de Puccini i Ricordi són increïbles. Són increïbles les cartes de Puccini a Ricordi i les de Ricordi a Puccini, perquè Ricordi també era un home que exigia moltíssimes coses, no? I al final feia versos i donava idees musicals i van passar tantes coses amb l'elaboració d'aquest llibret que per això Manuel Escot no és una òpera perfecta, ni de lluny. És una obra amb molts defectes formals. El llibret no acaba de funcionar. Hi ha coses estranyes. Tot l'últim acte no té massa sentit. És com un immens duo de 20 minuts i dius, què fa aquesta gent al desert? Si fa una estona que estaven sortint del port, ja estan al desert, ja s'estan morint. Què ha passat? No tens ni idea. Però, clar, tanta gent ficant la mà dintre del llibret amb sempre un home com Puccini, no m'agrada, hi ha una cosa que m'agrada, li diu en una carta, li diu no m'agraden els diàlegs, no m'agraden la divisió dels actes, ni m'agrada el tractament de l'argument. En l'altra carta li diu a Ricordi, home, doncs, què t'agrada? Diu, res, gens, no m'agrada. Diu, molt bé. Demana als llibretistes un esforç, tornem a començar. Hi ha una cosa molt important, i és que Puccini no volia treballar amb el llibret de la Manon de Massenet. I els va demanar treballar a partir de la novel·la de l'Abate Prevost. I clar, la novel·la ja és... Hi ha una quantitat de personatges, de situacions, de costumbrisme de l'època, que al final diu, què faig jo amb tants personatges si no em serveixen per la història que a mi m'interessa? A mi la història que m'interessa és la història desgraciada de Manon i de Desgrier, i ja està. Per això, la resta de personatges de l'òpera són molt secundaris. Aquí estem ni el paper de baríton, ni res, ni el Gianonte, que és un baix, res, res. Aquí és una òpera de dos grans protagonistes. Bueno, arriba un moment que el Marco Praga diu jo plego, i plega, marxa, i li encarreguen al pobret del Domenico Oliva treballar una altra vegada la versificació, tallant coses. Arriba un moment que no poden més. No poden més i, atenció, entren dos persones que són Luigi Illica, dramaturg i periodista, entre altres oficis, i Giuseppe Iacosa, poeta, autor teatral i professor de literatura. Aquests senyors van ser els millors libretistes de les òperes de Puccini, van fer Manon Lescaut, després La Bohème, Tosca i Madame Butterfly. I després d'aquests senyors, les òperes de Puccini no eren igual de bones des del punt de vista teatral. Era una cosa molt, molt, però que molt important veure les idees d'Illica. Luigi Illica era un home que tenia idees teatrals complertes de la situació dramatúrgica de l'obra, no només dels diàlegs, no només, sinó tenia una imatge de la situació teatral, que és el que es trobarà l'espectador a la sala. Música, cor, orquestra, personatges, moviment, i tenia idees per solucionar els problemes i fer avançar la trama. Mireu, abans parlàvem de l'orquestra. L'orquestra en Wagner, moltes vegades, és l'orquestra la que defineix l'acció. I és l'orquestra la que, de fet, explica moltes vegades molt més que l'acció i que, a vegades, les paraules dels personatges. La música de Wagner és tan poderosa, tan expressiva, que fa avançar l'acció. En el cas de Puccini, no. En el cas de Puccini, la música il·lustra, evoca, acompanya, però no defineix la situació, no fa avançar. És una tècnica de composició també molt interessant. Per això molta gent diu Puccini és el primer compositor de musicals de la història, perquè els musicals també utilitzen la música en funció més descriptiva i d'il·lustració que no des d'un punt de vista de sentit musical d'obra absolutament, diguem-ne, decisiva. Això no vol dir que la música de Puccini no sigui important, però no és l'important. Sabeu per què? Perquè quan arriba el moment decisiu dramàtic, la veu sempre pren el protagonisme. Això no passa amb Wagner. A vegades callen els cantants, surt la música i t'emociona encara més. Però amb les òperes de Puccini hi ha aquest, en aquest cas Manon Lescaut, comencen a passar coses noves des del punt de vista de l'evolució del teatre musical italià en aquest final de cicle. I la propera il·lustració musical que he triat del mateix muntatge és precisament el gran duo del segon acte, que és el duo que té més punts des del punt de vista de la vocalitat, propers al verisme, en el sentit dels laments, de la violència, que trobareu també amb el tenor. Ja no és el tenor líric, el jove que canta Dona no envidi mai al primer acte, aquí ja és un home que, bueno, que li ha abandonat i que la seva estimada està de mantenida a casa d'un senyor. O sigui, ella, ja hem vist aquí en Micoletrina Mòrbida com recorda tota aquesta situació, i al final d'aquest acte es troben en una escena, un duet gran, 8 minuts, bastant interessant des del punt de vista musical, perquè trobareu també aquesta idea que parlava abans de partir d'una gran conversa entre dues persones. I la música va donant tota l'utilització de motius, trobarem el motiu de Manon, transformació del motiu inicial, diguem-ne, l'orquestra agafa per moments un paper també molt, molt, molt important, però, com he dit abans, notareu en aquest duet que quan arriba els moments dramàtics més imponents, sempre guanya la veu. Tot i que dintre d'aquest duet ja trobem una característica d'aquesta òpera, que és la definició vocal dels personatges. Són lírics, però lírics amb una capacitat del tenor per afrontar escenes ja de líric espinto, i al tercer acte un moment d'un dramatisme brutal. I aquesta és la gran dificultat d'aquest personatge, tot i que a l'escala el va estrenar a Pertili. I és una òpera difícil per al tenor, molt difícil, dura, per la soprano, però crec que aquest duet és de les escenes més logrades de tota l'òpera. Atenció a la direcció musical de Levine, és molt important la tasca del director, és molt important la tasca de l'orquestra a l'hora d'il·lustrar i d'evocar totes aquestes emocions, tots aquests records, tota aquesta discussió de dos amants, en un moment en el que, a més, veureu que hi ha un canvi radical amb l'atmosfera teatral de la primera part del duo a la segona part del duo. Són 8 minuts apassionants des del punt de vista vocal, i hem de dir que l'any 80 Plácido Domingo estava en un moment vocal increïble, i Renata Scotto també. I atenció, una vegada més, no em cansaré mai, a les òperes de Puccini de forma particular. Si no són cantants italians o cantants que dominen molt bé la dicció italiana, la capacitat de penetrar amb aquestes paraules, de donar-li una vida teatral a cada paraula, els matisos, és tan important tota aquesta vocalitat italiana que a vegades dius, ostres, aquest tenor sí, ho fa bé, però li falta alguna cosa, o la soprano, sí, canta bé, però és que no m'acaba d'emocionar. I el problema és la dicció. El problema és la intenció, el problema és la frase musical de Puccini. Puccini és un gran compositor d'unes frases musicals increïbles, precioses, i a més va canviant. Fa una cosa també molt important, i és que a vegades en les òperes anuncia al principi de les melodies que després l'espectador trobarà en una ària. I és un mecanisme que això està estudiat, és una tècnica teatral, s'utilitza molt al món del musical, i és que l'espectador no ho sap, però quan d'aquí una estona sent aquest motiu musical, aquest inici, aquesta frase, aquest gir melòdic, recorda una situació i té una funció dramàtica i musical molt important. No és exactament el leitmotiv wagnerià, és una altra mena d'utilització d'una tècnica, però és una tècnica del record i en això Puccini és un mestre. Així que anem ara a gaudir d'aquest duet, les veus, a Renata Scott, Operació Domingo, direcció musical de James Levine, producció de l'any 80, absolutament clàssica, de Giancarlo Menotti, o sigui que estem dintre de lo que seria una òptica absolutament tradicional i d'un realisme escènic que avui ja no es porta.
Oh,
És un gran duo, eh? És un moment vocalment difícil i crec que també resumeix molt bé aquesta estètica. Hi ha crits, hi ha evidentment una filiació verista que no es pot posar en dubte, però no és la intenció de Puccini. La intenció de Puccini és evolucionar cap a una continuïtat teatral i també, cosa important, fer-ho amb una personalitat pròpia. Hem de dir que l'estrena absolut, recordeu, Teatro Regio de Torino, a l'any 1893, atenció, per què Torino i no Milano, quan Ricordi era l'editor més poderós del moment? Pues perquè 8 dies abans de l'estrena s'estrenava el Falstaff de Giuseppe Verdi. Però també hi ha una cosa molt important. Recordeu, Ricordi, home de negocis, empresari, diu, què va passar amb l'estrena a la Scala d'Edgar? Fracàs total. El públic de la Scala és un públic que no perdona. Hi haurà gent que anirà a Port Puccini a carregar-se l'òpera. No perdonarà el fracàs d'Edgar. Diu, què fem? Torino. Fora del mapa, un altre lloc. Perfecte. Hem de dir, l'estrena, recordarem bueno, noms, cantants que avui no coneixem gaire bé perquè no hi ha cap testimoni discogràfic. Tenim Cesira Ferrari, que també va ser la primera Mimi, Giuseppe Cremonini, que va ser un tenor molt important però que va morir molt jove. Hem de dir que no va arribar al principi de l'era del disc, no tenim testimonis. Eren bons cantants, però durant els assajos, Puccini, que era una mica especial, deia que no sento els cantants, i eren cantants potents, eh? Però no els sento. Diu, bueno, és problema de l'orquestra, era un problema també d'aquest estil. És una orquestra encara ha d'evolucionar molt, és una orquestra una mica, ho hem de dir així, contundent, hi ha una notat, hi ha un protagonisme unes dinàmiques una miqueta que s'han d'anar refilant una mica, però hem de dir que, bueno, l'èxit va ser el més important de tota la seva carrera. Van sortir a escena 30 vegades, deliri del públic. Va començar la seva carrera internacional Manon, a tot arreu. I Puccini va passar de ser un home que vivia amb limitacions, amb una pensió del seu editor, a ser un home ric. Li va retornar tots els diners, es va comprar la casa a Torre del Lago i es van acabar els seus problemes econòmics. Dintre de les crítiques, hi ha moltes crítiques, eh? Es pot fer un llibre amb les crítiques de la recepció de Manuel Escó, i de fet crec que hi ha una tesi sobre la recepció de Manuel Escó, però hem de dir, hi ha un escriptor, George Bernard Shaw, l'autor de Pigmalió, que afirmava, era crític musical també, i que va fer va tenir una intuïció increïble, perquè va dir: em sembla que Puccini és més l'hereu de Verdi que qualsevol dels seus rivals. Estem en un moment en què tothom, que si Mascagni, que si León Cavalli, que si el fiasco de Boito, després de Mefistòfele, Ponchiel, no havia, després d'una figura equivalent a Verdi, no havia una altra fins que va arribar Puccini. I després Puccini va construir una carrera amb la Bohème. Penseu, la Bohème, Tosca i Madame Butterfly són tres de les 10 òperes més representades avui en dia en tot el món. I jo no sé si és veritat, però diuen que era molt difícil trobar un dia que a cap teatre del món no es faci alguna òpera de Puccini. No ho sé si això es pot comprovar o no, però amb les llistes de les òperes de Puccini són increïbles. I avui en dia encara, Manon Lescaut no tant. Mai ha estat una òpera, diguem-ne, amb la difusió de la Bohème, de Tosca i de Butterfly. Tampoc és una obra tan important com aquestes tres, però déu-n'hi-do. George Bernard Shaw tenia raó, tot i que després tenim figures com Gustav Mahler, que detestava a les òperes de Puccini, considerava que era un excés de sentimentalisme i que diu a qualsevol tio, diu, està escrit, li escrit a la seva dona, sembla que qualsevol pot orquestrar bé en aquest món ja. Hem de dir que Mahler era director de l'Òpera de Viena, i era també una de les personalitats més importants del món, però bueno, hem de dir que després va canviar bastant algunes idees sobre el tema de Puccini, perquè bueno, mal era important, però tenim compositors com Ravel i Schoenberg que admiraven profundament a Puccini. I sempre que parlem de Puccini, parlem sempre del mateix. Hi ha molta gent que no suporta, que diu que és la sensibleria, el melodisme fàcil, l'afectisme, que tot és massa sentimental, que és, bueno, però jo he de dir que la gent que és una mica més objectiva i comença a fer un anàlisi musical mínimament seriós, troba una feina amb el món de l'harmonia, amb el món del tractament del material, més modern del que sembla. Puccini, durant tota la seva vida, estarà atent a les innovacions del llenguatge musical, incorpora coses importantíssimes dintre de les partitures i a vegades el públic no ho nota, però hi ha unes dissonàncies, hi ha uns efectes que en altre compositor dius, ah, aquest és un compositor modern, i dintre del discurs de Puccini a vegades no te n'adones que precisament està utilitzant totes aquestes noves tècniques per enriquir el seu llenguatge personal. I hem de dir que, evidentment, el seu llenguatge personal es basa en una capacitat increïble de fer melodies meravelloses. Les melodies, les àries de Puccini, són l'expressió del cant dintre de l'òpera, i per això molta gent diu Puccini és l'últim gran compositor de la història de l'òpera, cosa que no és veritat en absolut. Hi ha molts compositors. Hem de dir que quan s'estrena la Manon Lescaut, el senyor Richard Strauss encara no havia fet òperes, triomfava amb el món amb els seus poemes sinfònics, i la seva primera òpera, Guntram, va ser un desastre perquè era un tostón wagnerià increïble. No? El Guntram, si algun dia aneu a una ciutat i posen Guntram, un consell, aneu directament al bar, passeu del Guntram, és una òpera horrible. I el mateix va passar amb Le Billy, la va intentar refer i al final va dir Puccini, no tiene arreglo. Digo, això és el pitjor que he fet en tota la meva vida. També li va passar a Verdi amb Alcira. Diu, és que no es pot. Mira que Verdi revisava òperes, però hi ha òperes que no es poden retocar. Tot i que Dalamon va fer una petita revisió per a una segona representació, però de fet la partitura que ara... Bueno, això seria motiu d'una altra conferència, és com els hereus de Puccini han aprofitat el negoci de fer noves edicions de les partitures per cobrar drets d'execució del material d'orquestra, fent petits canvis que des del punt de vista musical és com treure una coma i posar una altra, saps? Dius, carai, quina cara dura, què ha canviat? Oh, aquí ha canviat, i mireu, és que hi ha, oi, mira aquí, una pausa. Home, com una pausa? Ah, mira, no, és que aquí hem fet, ah, mira, ah, sí, que maco, nova edició. A pagar. Però bueno, és un negoci que és així, i dintre del món de Puccini hem de parlar d'una cosa molt important, i és que crec que és el que a mi m'agradaria més que els quedi d'aquesta conferència, és precisament la il·lustració que posarem ara, perquè és l'aportació més important de teatre musical des dels grans concertants de Verdi, de la seva època grandiosa. El públic no havia vist una escena tan important com el final del tercer acte, l'escena al Port de l'Abre, que és amb la deportació de les prostitutes. Bé, aquesta escena va ser un drama, va ser el motiu de la marxa dels llibretistes d'Oliva, de Marco Praga. No havia forma de solucionar. No sabíem com solucionar tota aquesta escena final. Què fem amb aquesta escena final? No havia forma, no sortia. Ni si en duos, ni en tercet, ni un quartet. No hi ha forma. I va arribar el senyor Illica i va tenir la gran idea. Diu, molt bé, molt bé, molt bé. Farem una cosa molt important. Sortirà un sergent i amb una processió, diguem-ne, de prostitutes anirà cridant per el seu nom. Recordeu l'Andrea Senier, el que passa també, pues, i comencen a cridar, la tercera és Manon, van sortir les prostitutes, què passa? A l'escena del port, cap al bar, cap a les Amèriques, cap a Nova Orleans. Hi ha moltíssima gent a l'escenari, amb plans diferents. Tens l'escó que està incitant a persones, diguem-ne, a anar contra el soldat. Hi ha gent que es riu de les prostitutes, hi ha prostitutes que es mofen del públic. Bueno, és un guirigall impressionant, però va construint un clima musical amb una gradació, amb una arquitectura teatral increïble. Fa avançar tota l'escena, les parts corals que semblen inconexes van agafar una força amb un sentiment de tensió i d'angoixa dramàtica increïble. I des de que comença, i he agafat precisament el final, des de que comença fins que acaba, és tot un increscendo i idea genial. Al mig estan les lamentacions, diguem-ne, l'acomiadament de Manon, les súpliques del Desgrier, però hi ha un moment brutal, increïble, que és la gran ària, la més difícil de tota l'òpera, de tota Manon, si parles amb un tenor, el pazzo, això és la part més difícil des del punt de vista dramàtic, i a més no surt cap tenor, surt bé. Hem triat el tenor de moda, Johannes Kaufmann, i acaba tirant però és que Plácido Domingo l'any 80 també el pazzo aquest les passa canutes, perquè és una escena difícil, però està tan ben insertada, i després acaba en un moment que és un efecte teatral grandiós. Tot això, lo important aquí, a més de les veus, és el paper nou que agafa l'orquestra a l'hora de crear una gran escena teatral, musical, que dona sentit a totes les intervencions, que ordena tota l'acció de l'òpera, que li dona sentit i que provoca un impacte amb el públic extraordinari. I és també el moment més difícil de concertació de tota la nit. De fet, els directors, el gran problema que té Manon Lescaut és precisament tot el final d'aquest tercer acte, dificilíssim. Jo he triat una versió, des del punt de vista musical, increïble. Orquestra del Covent Garden i cors de la Royal Opera House, direcció musical d'Antonio Papano. És un muntatge modern, molt modern, del 2014, amb una estètica, canvia tota la trama i estem dintre del món del casino, de les drogues, de la prostitució, de la trata de blanques, i de fet el que veurem ara és una subhasta de prostitutes que marxaran cap a un nou destí d'explotació. Les figures és increïble. El que seria l'oficial que ha de cridar aquí és que sembla un regidor de l'escenari, sembla que és un personatge del teatre que està ordenant, perquè hi ha càmeres, perquè faran aquesta subhasta online, és una producció molt moderna, però atenció, està Johannes Kaufmann, tenor de moda, està una soprano, Christine Opolais, que té un físic esplèndid, és una Manon ideal, vocalment no és Renata Scotto, ho fa molt bé, però no és Renata Scotto, i he triat aquesta versió per la direcció musical d'Antonio Papano. Antonio Papano és probablement actualment el millor director de l'òpera italiana, del repertori italià del món. És un home d'una consistència musical i teatral i dramàtica increïble, i el resultat és fantàstic. Ara, ja t'he dit, atenció, perquè l'estètica és com si fos una altra pel·li. Diu, això no és la Manon Lescaut que jo he vist sempre. Però des del punt de vista musical, atenció a tota la saviesa i a un moment que, penseu, primera gran òpera de Puccini, hi ha una mostra d'un instint teatral fora de sèrie. És molt important aquest instint teatral per marcar diferències entre els rivals de Puccini del seu moment i entre l'òpera anterior a Puccini. És una nova concepció del teatre. Agradarà, no agradarà, però les idees teatrals que té Puccini són noves, són innovadores, i la part més moderna de Manon Lescaut és aquest final d'acte. Així que anem a gaudir d'aquesta escena. Per més inri dintre d'aquest muntatge No hi ha subtítols en castellà, perquè no sé què passa, que ara la Sony ha tret els subtítols en castellà. Deu ser que ja no venen gaires òperes aquí. Això és pura òpera. Això és un moment d'una tensió, és com es va acumulant tota aquesta tensió. L'exigència vocal és total, és un moment que al final ja no és cant, és un crit de desesperació, però és un moment teatralment és el més innovador, el més sorprenent dintre de l'estètica del moment. Pensem que encara falten coses i no sé si algú ha recordat en algun moment d'aquest concertant a l'ús de l'orquestra i de la construcció de l'escena molt semblant al final, a la construcció del final del primer acte de Turandot. És ben curiós com fa aquesta progressió també dramàtica amb cada vegada més personatges i tot amb una potència i amb una tensió que al final esclata en aquest final increïble. És un moment, des del punt de vista del llenguatge de Puccini, que després li costarà molt superar. Jo crec que no és fàcil trobar un altre exemple d'aquesta grandíssima construcció. I a Tosca és una altra estètica, és una altra obra molt més important perquè juga amb una cosa que no té Manon. La debilitat de Manon és que no t'ho creus, aquests salts del temps, el que passa, i a vegades passen tantes coses que diu, ha passat el temps, però a mi ningú m'ho explica, no entén res. A Tosca no. A Tosca té el seu favor, una cosa importantíssima, que és la seqüència temporal. Tosca passa en un dia. Comença al matí, després hi ha tot el segon acte, mitja tarda, comença de la nit, i després, a la matinada, al castell de Sant'Angelo. I s'ha acabat. La mateixa ciutat, temps reial, tot això ja crea una situació dramàtica en l'espectador increïble. Té tota aquesta seqüència important. Aquí, dintre de Manon Lescaut, és la gran feblesa d'aquesta òpera és precisament moltes situacions inexplicables dels personatges i una cosa molt estranya que és el quart acte. Hem de dir que aquest acte, el tercer, comença amb un preludi que és molt conegut, el preludi de Manon Lescaut, que molt sovint s'interpreta en concerts. És una de les peces orquestrals habituals en els concerts, preciosa. Per cert, que és una obra que utilitza, a veure, Puccini no era Rossini, però també agafava material d'obres antigues que li agradava i diu, home, ja que està fora de circulació, perquè no ho aprofito? I de la mateixa forma que del preludi sinfònic és tot l'inici de la Bohème, va agafar una obra que era un preludi sinfònic, la va agafar i diu, pum, ja tinc el començament de la Bohème, és tal qual. Aquí va aprofitar música que tenia per quartet de corda, una peça preciosa, el recomano escoltar, que es diu Crisantemi, i després també hi ha una cosa ben curiosa, hi ha una mesa de glòria de Puccini i dintre de la mesa de glòria hi ha tota una part que la transforma en el madrigal que cantarà un músic al segon acte de Manon Lescaut quan arriben a fer-li presents i arriben uns músics a la casa de Geronte. O sigui que aquesta utilització del material també és ben patent als temes d'aquest preludi. Aquest preludi és molt important perquè es situa molt bé ja el canvi d'atmosfera al tercer acte. Saps que han intentat marxar de casa de Geronte, l'ha agafat la policia i aniran ara precisament aquesta escena al Port de l'Arbre que acabarà amb la deportació. Però després, al quart acte, dius, carai, comença i dius, el desert de Nova Orleans. I dius, què fan aquí? Com han arribat? Per què? Quan han escapat? Cap a on? Perquè s'han perdut, què ha passat, i perquè s'estan morint ja. I dius, i és un moment, bueno, un moment, 20 minuts, que es fa una mica repetitiu, perquè a vegades diu al final, diu, és que jo ho he encantat tot, diu, però home, ja toca, no? Si esteu morint, però sisplau, és que són ja 10 minuts d'agonia, i al final dius, i vocalment ja està tot cantat, o sigui, al final és un acte que no funciona teatralment, no funciona. Té una cosa molt important, i és que dintre, de, Així com la gran ària final de Desgrier és aquest passo. Ell té una ària, dintre d'aquest duo hi ha dues àries, una de tenor i una de la soprano. Molt bé. La de tenor és una ària que no és nova, és una cosa, ja l'ha cantat, o sigui, és que diu, no hi ha coses noves, però després ve que és el que salva l'acte dels 20 minuts, i a 5 que són boníssims, que és sola, perduta, abandonada, la gran ària final de Manon, que jo crec que l'òpera tindria que acabar amb sola, perduta, abandonada, expirar i pum, i estalviar els 10 minuts, però li quedava tan curt que és que no donava per un acte. Potser, no sé, era molt difícil, jo crec que van tallar tant l'obra, les escenes, van fer tal supressió de personatges, van anar tan directe, que al final no surt bé, no és comprensible. La música és important, però no hi ha durant tot l'acte cap música semblant a la de sola, perduta, abandonada, que és una obra mestra en si mateixa, com ària. I a més, és una cosa molt important, per això l'he triat com última il·lustració, perquè aquí Puccini comença a utilitzar de forma molt hàbil, magistral, l'ostinato, que és un recurs musical a l'orquestra que després es repeteix al llarg de tot el catàleg del senyor Puccini. I és també una tècnica que et posa molt nerviós, perquè crea tensió. I tot el que crea tensió en teatre funciona. L'únic que no funciona en teatre és quan no passa res. Quan no passa res és horrible. D'aquí la desesperació de molts directors d'escena davant d'algunes àries massa llargues a les que no passa res i que comencen a inventar coses raríssimes perquè tenen por de que el públic no estigui a l'altura. Però és el que passa també ara amb la cultura de la televisió i del cinema i de tot. No? Sembla que si no és tot ràpid i surt un tio fent el burro, doncs la gent no aguanta una entrevista, la gent no aguanta una escena llarga, la gent no aguanta una entrevista llarga, un diàleg llarg, o sigui, tot ha d'anar plum, 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 plum. Així ens va. Però hem de dir que dintre d'aquesta òpera, al final, jo m'estranya molt que amb el que era Puccini, a l'hora de refer òperes, ara que també dius, carai, 5 anys per fer Edgar i li surt malament. 3 anys per fer Manon Lescaut i és un èxit, però no és una obra rodona. I després les lluites, clar, t'expliques el catàleg de Puccini, 11 òperes, amb tota una vida, i l'última inacabada. I també, en Turandot, tothom sap i cada vegada és més clar que, tot i que va morir abans d'acabar l'òpera, és que no sabia com acabar l'òpera, perquè no li sortia el duo final, que és la transformació. Penseu, dintre de les heroïnes de Puccini, totes les grans heroïnes són dones que tenen una dimensió de fragilitat increïble. Per això el personatge que emociona a Turandot és Liu. Emociona també, no emociona la cortesana que està a la cort fent tonteria, el que t'emociona és precisament aquesta dona que al final li surt malament la vida i acaben en aquest desert, a Nova Orleans, i que estan morint al desert. De què es mor al desert? Pues, sí, que no hi ha aigua. Però clar, es podrien estalviar 20 minuts d'agonia. Però hem de dir que el personatge, si t'emociona, si al final et queda Manon Lescaut, és molt més important com personatge que Desgrier. Desgrier, vocalment, és un personatge important, però no es pot comparar. Bueno, és que si analitzeu les òperes de Puccini, és curiós, no? Però et queden molt més els personatges femenins que els masculins, sempre amb tota la seva obra. Potser l'única és la magistral Janis Kiki, que és de baríton i que és, a més, una gran òpera bufa, l'última gran òpera bufa, fantàstica. Però els personatges femenins toquen la fibra. I aquí és on Puccini trobava el seu arma predilecta per emocionar el públic, que és el lirisme, la capacitat de fer melodies increïbles, una orquestra cada vegada més, jo diria que opulenta, en el sentit de que no és l'acompanyament del belcantisme, ja és una orquestra que agafa uns colors i un cromatisme i a més té una densitat orquestral cada vegada més important. Per això també aquest Puccini agrada molt al públic germànic, que al públic germànic no li agrada tant el bel canto pur i dur, Donizetti, Bellini, no agrada tant, però Puccini, déu-n'hi-do, ja les òperes de Puccini tenen aquesta dimensió, orquestralment cada vegada són més potents, més importants, i donen també un atractiu més a la personalitat fascinant de Puccini. Però al final de Manon Lescaut ens queda sempre el record d'aquest personatge i dintre de tot el quart acte, evidentment la qualitat musical de Sola perduta abandonata està molt, molt per damunt de la resta de l'acte, que he de dir que dura poc. És un acte de 19, 18, 20 minuts màxim, depèn si el director va molt lent, però és un acte molt... Probablement la solució seria un tercer acte més curt amb un nou intermezzo que expliqui el viatge i el canvi, una, com passa una mica a Butterfly, que fa tot una reprise, recordes a l'espectador tot el que ha passat i acabes en el moment final de Butterfly. Probablement podria millorar Imagineu a més una cosa que a vegades passa als teatres, ara no tant, amb aquestes produccions d'escenari únic, del minimalisme que patim, no? Però és que abans igual sorties 30 minuts de descans per tornar al teatre per 20 minuts i al final dius, carai, estic més fora que dintre del teatre, al final, dintre de la duració d'aquestes òperes. No? Per això també és molt important la dramatúrgia. El muntatge que va bueno, realitzar no penso dir ni un res i és un muntatge que canvia l'acció, només puc dir que la canvia a principis del segle XX. I hem de dir que una última consideració, perquè crec que de temps ja anem una mica curtet, sí, acabem amb el Sola perduta abandonata, hem de dir que dintre de l'òpera, tot i que Manon Lescaut, l'ambient, la trama és al segle XVIII, hem de dir que ja surten les diligències perquè eren les noves de l'època de Puccini. Aquí han agafat també a començaments del segle tots els invents per donar una sensació més del temps de l'època de Puccini. Bueno, no està malament, però al final Manon Lescaut és òpera de veus, òpera de cantants i el personatge Manon, aquesta és la primera heroïna de Puccini i té dos grans moments de definició del personatge. Un, Inquilino morbide, i després la increïble evolució dramàtica que fa el personatge del primer acte i del segon acte, que és encara una soprano molt lírica, al dramatisme intens que necessita la veu del Sola perduta abandonata. D'aquí la dificultat també del personatge de Manon. I crec que la millor forma d'acabar precisament aquesta conferència és escoltant aquest Sola perduta abandonata i atenció a la direcció orquestral imponent d'Antonio Papano. aquí ja comença tota la part final de 10 minuts més, que jo crec que seria molt millor que Puccini acabar aquesta òpera precisament amb el sola perduta abandonata. Això ja és part del final, si ja doni llums. Ah, sí, ara és 10 minuts més. No, però evidentment ja heu vist que aquesta sola perduta abandonata com ària és brutal. L'orquestra té una força ja increïble i l'únic problema que té aquesta òpera és que si no tens una soprano, diguem, amb un temperament dramàtic que li doni vida a aquesta part final, l'òpera a l'últim acte pot costar molt. Tenim un tenor com el Gregory Kunde, la soprano que ve és una soprano dramàtica boníssima i jo crec que des del punt de vista dramàtic pot funcionar. El problema, com sempre, i amb això acabarem la conferència, és que si tens veus dramàtiques per fer el final del tercer acte i aquest acte, pateixes molt el primer acte, que és purament líric i que té l'espart absolutament d'un lirisme que necessites una veu no tan fosca ni tan potent i que has de tenir un facés, una elegància, una cosa que a vegades és difícil trobar en un tenor, passa amb el Kaufman, que està molt bé el color, està molt bé la intensitat dramàtica, però a l'hora dels moments més lírics alguna cosa no acaba de funcionar. Hi ha tenors que funcionen molt bé el primer acte, però després diu, queda en curs aquest acte. Són les coses de l'òpera, per això el cant és tan apassionant, per això continuem a anar al teatre i, com sempre, els recomano venir al Teatre del Liceu a veure qualsevol de les funcions de Manon Lescaut. Moltes gràcies i fins una altra ocasió.